Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem sempre de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Ja vas desplegant els apunts?
Vaig desplegant els apunts, la xuleta, amb aquest sol que ja fantàstic es veu a través de la finestra, a l'estudi nou.
Quin goig, l'estudi.
I fa olor de nou, eh?
Fa olor de nou.
Fantàstic, aquí molt fotocol, tot aquí, bueno, fantàstic.
I amb moltes ganes de descobrir la nostra convidada.
Exacte, una convidada que ens transmetrà, jo penso, segur, una sensibilitat que la transmet amb la seva música, ja avanço, i sobretot a saber a través de les seves mans. Una persona sensible, amant de la música i també de la cultura, és a dir, una gran persona.
Doncs una dona que porta tota la vida saltant del blanc al negre i del negre al blanc. És clar, el que té anar amunt i avall per les tecles del piano amb els dits, ja sigui en un assaig, en un concert o també en una classe. Glòria Peig, bon dia.
Hola,
i benvinguda.
Bon dia. Gràcies.
Primer de tot, explica'ns on vas néixer.
Vaig néixer a la clínica del doctor Pareja, que era una clínica que hi havia al carrer Sant Llorenç,
sí,
cantonada amb
sí.
el carrer de la Indústria.
Ah, exacte. Sí,
perquè
sí.
a casa vivíem al carrer Sant Llorenç.
Uh-huh. Val. O sigui que vas néixer a casa.
No.
A la
mare
clínica.
La mare va travessar el carrer i vaig néixer, sí.
Molt bé. I el part bé, tot?
Bueno, a més vaig néixer sola, perquè com que sóc la petita de 6 germans, la meva mare va haver de dir que ja estava, jo ja havia sortit.
Quants nois i quantes noies? Com...
Érem un germà i 5 germanes.
O sigui, que avorrits a casa, mai, no?
No, gens.
I com eren els records que guardes d'aquella primera etapa, no?, de la infantesa?
Bueno, és que en tinc tants de records, però com que suposo que voleu records relacionats amb la música, la veritat és que a casa meva hi havia molta música. El meu pare era un amant del cant gregorià, havia sigut molts anys a l'escola Cantorum i anaven cada diumenge a fer oficis i cantaven amb gregorià. O sigui que el gregorià jo el vaig sentir moltíssim perquè tocava anar-hi.
El senyor Peig.
Clar,
el senyor Peig d'aquí de Sabadell.
I llavors ell de seguida va voler que tots estudiéssim música. I de fet, molta de la música que em va arribar a mi va ser a través de les meves germanes grans, que ja escoltaven molta música clàssica, també escoltaven ranxeres i de tot, I, bueno, venia la Maria Teresa Boix a casa i ensenyava a les meves germanes, i a mi també una mica, i ja està, i de mica en mica em van anar posant en aquest món, que m'hi vaig trobar, bueno, és que em sembla que ja des
amb
de
naturalitat,
que vaig
néixer. No?
Amb naturalitat,
o sigui, des de
quina
petita.
Sort, quina sí. sensibilitat, no? Sí. També els pares a casa que tinguessin claríssim, no? Doncs això.
Sí, volien
que realment tinguéssiu aquesta educació.
Bueno, i la veritat és que ha quedat, perquè les meves germanes sí que estimen molt la música com jo.
I et vas fixar de seguida en el piano com a instrument musical? Va ser amor a primera vista? O...
Sí,
com,
sí.
Com coneixes el piano? Aviam.
Bueno, perquè a casa hi havia un piano.
Bueno,
aquelles coses. Hi havia un piano i jo ja teclejava. Recordo que una germana més gran que jo, clar, tocava molt més bé que jo i tocava molt. I llavors jo, quan ella no hi era, tocava el que tocava ella. Molt malament, evidentment, perquè era més petita. Però sí, m'agradava fer coses d'aquestes.
I te'n recordes que tocaves o així de petita? O...
Sí, ho recordo perfectament, i tant.
Sí, o sigui, ara tant. Si tinguéssim aquí un piano... Aquí hem de posar un piano,
Sí,
l'estudi.
De fet, demanarem
el piano,
un piano
encara existeix, El piano de quan jo era petita
encara?
I està a la mateixa casa.
Ostres!
I la persona que hi viu, si hi vaig, me l'ensenya. Sí,
ostres,
encara existeix.
Quina il·lusió, no?
Sí.
Suposo, no?
Sí, fa gràcia.
Retrobar, doncs, el piano i tornar...
Però així,
doncs,
de petita no et veies? Perquè, esclar, el piano és un instrument
Si vols que et digui la veritat, a vegades encara m'hi trobo ara.
Sí?
Si m'estàs dient si em trobo petita davant de la immensitat de l'instrument...
És menudeta, sí.
Sí, doncs a vegades encara em passa ara. Segons quin dia tinc, penso... Oh, quina immensitat aquí davant. Sí, ja, sí, a vegades sí.
Amb les tecles, amb tot. I això, i a quin col·le vas anar?
Uf, vaig fer un peregrinatge.
Sí, aviam. Sí.
Perquè primer vaig anar a les Escolàpies, després vaig anar a les Carmelites i després vaig anar a l'Institut Egara.
O sigui, vas anar des de la privada, vas fer tot i,
sí,
i cap a la...
I al final vaig anar a parar a l'Institut.
Cap a la Egara.
I eres bona estudiant?
No.
No?
No. No, no. I no recordo amb massa satisfacció l'època escolar perquè, home, la veritat, teníem uns professors que costaven... Tinc molt bon record d'alguns, no? De la Carmina Graells, que ens feia ciències, que es deia aquella època.
La Carmina.
Sí, el senyor Jauregui.
Aquest no.
Que havia sigut director de Sant Gregori, que el tenia de literatura, però eren com bolets.
Puntuals.
En general, no m'agradava.
I llavors el fet d'anar a l'institut, que ara diguéssim ja no era un col·legi religiós, l'Egara, això vas notar algun canvi o no? O no?
No, perquè de fet aquella època ja vaig començar a anar de bòlit, perquè a més anava al Conservatori a Bruc, a Barcelona, a estudiar, perquè aquí només es feia grau elemental de música. I llavors el que passava és que a les tardes, tres tardes a la setmana havia d'anar al carrer Bruc. I no era com ara, vull dir que el tren trigava més, bueno, fi, etcètera, batalletes.
Sí, explica'ns això, perquè a quina edat comences a estudiar piano? Vull dir, a part d'això de que ens explicaves que ja de petita...
Bueno, així és una mica seriosament, jo penso que a partir dels 10 anys.
10 anys.
I llavors als 15 anys vaig començar a anar al conservatori de Bruc.
Perquè aquí no n'hi havia.
Sí que n'hi havia,
ja,
però aquí era fins a grau elemental, era fins a quart. Llavors, com que a cinquè ja t'havies d'anar a examinar a Barcelona, doncs va semblar que hi havia més possibilitats si anaves oficial a Barcelona. I de moment anava el que és, ara en diuen llenguatge musical, perquè a l'època se'n deia solfeig, anava a Barcelona. I aquí feia el piano amb la Maria Antònia Ibáñez, molt estimada per mi.
I quins professors et van marcar de música, no? Perquè suposo que aquí sí que vas notar aquest canvi, no? Que ja t'agradava més anar a classe, o no?
Mira, jo saps que trobo que tots els professors et marquen d'una manera o altra. I els de piano jo penso que m'han marcat tots i els recordo molt i me'ls estimo molt a tots. Perquè han sigut gent que penso que m'han donat molt. Molt, perquè m'han obert una quantitat de finestres i una quantitat de... M'han donat moltes eines perquè jo pugui ser feliç fent el que faig.
Que bonic, eh?
Sí, sí,
o sigui, ets
sí.
Feliç, això no ho diu tothom, eh?
Això és una gran frase. És una gran...
Home, jo sí. Em considero una persona amb molta sort. Per moltes coses, eh? Però jo penso que sí, que tenim sort primer d'haver nascut aquí, no? Que és un país que té, penso que, moltes avantatges.
D'haver nascut a Europa, no?
D'haver nascut,
diguéssim, no al sud, sinó...
En el primer món.
En el primer món.
Ho dit, primer món, i a sobre, doncs, a veure, que he pogut menjar cada dia. Jo és una cosa que valoro molt, i que tinc un llit, i que no tinc terratrèmols ni coses d'aquestes que ha de viure tanta i tanta gent. I això és una cosa que la tinc molt present.
Sí, que tenim una qualitat de vida, no?
I tant.
Clar, i que ets agraïda, eh? I que ets conscient, no?, d'aquestes virtuts que tenim, no?
És que
d'aquestes
penso que anem,
facilitats que a vegades ens oblidem, no?
I no ho hem de fer. I a sobre, haver tingut, ja que això ja és el colmo, la sort d'haver triat una professió que a més m'ha sortit bé perquè he pogut viure de donar classes de piano. Vull dir que ho vaig triar i ho he tingut. Això és fantàstic.
Això és fantàstic, això és una alegria, eh? Una alegria de viure.
Ho has triat, ho has treballat també.
Sí, també, clar.
Perquè no només amb desitjar-ho ja n'hi ha prou, sinó que has tingut una constància des de petita fins tota la vida, no? Moltes hores dedicades.
Perquè explica'ns això, jo, aviam, des dels oients i nosaltres, el piano, que sempre té aquesta fama de que és molt difícil, el piano, i que són molts anys.
Explica'ns una mica. És
sí?
Que ho és, sí.
Aviam, explica'ns, quants anys són de piano?
Home, tota la vida.
Tota
mentre
la vida.
Mentre vulguis tocar, és tota la vida.
Tota la vida. Però dic per...
Com més anys, millor, no?
Clar, a veure, jo encara
la carrera.
Estudio. La carrera, bueno, ara està diferent a l'època que la vaig fer jo, eren 10 anys.
10 anys.
Des de... El que passa que, clar, és... això s'ha d'explicar una mica, veiem, perquè,
explica'ns.
Clar, començaves que eres petita, feies primer 11 anys, però en realitat acabaves com la gent que anava a la universitat, acabaves, doncs, als 22, 23 anys, aproximadament, com tothom.
I llavors és recomanable començar de petit, de
sí,
jove?
Sí, home, i ara els nens sí? comencen de molt petits i ja els hi fan sensibilització musical amb 4 o 5 anys i això és fantàstic, perquè ja comencen a entrar amb la qüestió rítmica, melòdica, tímbrica, de molt petits. Mm-hmm. I és la manera que et vagi entrant en el, mm-hmm. teu, en el teu interior, no? La música s'ha de viure, com tot. I si no es viu més la música... la que jo conec més, que és la clàssica, jo penso que és perquè encara no se li acaba de donar prou importància, que jo penso que la té, i moltíssim.
Uh-huh. Per això és important, tal i com havíem començat aquesta entrevista, amb l'educació, no? Uh-huh. Si volem valorar, doncs...
Des de l'escola, no?
Des de l'escola, des del principi, des de la família també. Glòria, ara et posarem una composició i ens expliques en què et fa pensar. Fins i tot trepitjar doncs, aquest tema de la passió, segons Sant Joan de Bach. Sí. Explica'ns en què penses quan ho escoltes.
En què penso?
Perquè de cop i volta s'ha il·luminat la teva cara.
Bueno, és que a més has posat Bach, que per mi és el referent, és el gran pare de la música. I amb la música de Bach, no sé com dir-t'ho, sempre té com un sentit més transcendent. O sigui, jo penso que espiritualment... m'omple moltíssim. No ho sé explicar, aquestes coses costen uh-huh. molt, d'explicar en paraules.
S'han de sentir prou,
s'han
no?
S'han de sentir prou.
Omplen l'ànima. Escolta, i si et dic el nom de Sevilla, quina persona et
quina
ve al
gràcia.
Cap?
Em ve
el parlàvem,
cap.
Em parlàvem sí? ara abans d'entrar, parlàvem de que...
Em ve al cap el Ramon Coll, que va ser el meu professor allà i bueno, és una persona que estimo moltíssim, que no hem perdut el contacte i és un gran amic.
I com és que vas anar a Sevilla?
Perquè ell li van donar la càtedra de piano allà al conservatori mm-hmm. i vaig anar. El primer any vaig estar amb una amiga, mm-hmm. amb una amiga pianista, amb la qual ara, després de molts anys de que som amigues, fem duo de piano quatre mans. I bueno, jo m'hi vaig estar 2 anys fins que vaig acabar. I el Ramon és una de les persones més generoses que conec, i que ens va ajudar moltíssim, moltíssim.
Uh-huh. Doncs ara nosaltres també volem parlar avui amb el José Luis Carrascosa.
Ai, que és maco!
Que també és un amic i periodista,
sí,
cert?
I com ho saps?
I que està
al telèfon.
I que està.
Oh.
Bon dia, José Luis!
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues nada, estamos en Sevilla esperando que vuelva Gloria a dar el concierto del siglo, claro.
¡Qué mal lo tienes! José, qué ilusión oírte.
Expliquemos.
Bueno, Gloria es una mujer esencial y por lo tanto cuando estuvo en Sevilla se fue al barrio esencial de Sevilla, que es Triana. Entonces se puede decir que hay una Sevilla antes y después... de que estuviese Gloria aquí con nosotros.
¡Hala! Por favor, José Luis, ¿cómo te pasas?
No me paso
sí,
porque...
Sí, que te pasas, sí, mucho.
No me paso porque si yo te pregunto... ¿qué es lo que sintió tu alma aquellos meses en Sevilla, mirando el río, por ejemplo, mirando la Giralda, no me dirás que no volviste completamente transformada al Sabadell de tu corazón, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pues entre otras cosas porque el río de Sabadell es distinto, ¿no?
Bueno,
es
claro.
Una ciudad maravillosa con una gente fantástica, sí.
Y que sabe perfectamente integrar a todo aquel que aporta lo más profundo del alma humana, como es tu caso, y desde luego transformarse con eso también. De manera que Gloria Pech en Sevilla y en su Triana, pues siempre tiene su sitio y se le está esperando.
Qué bonito, ¿no?
Eso es precioso, Gloria, ¿eh?
Qué sorpresa, José Luis. Pero mira, uno de los recuerdos mejores que tengo de Sevilla es contigo, ¿eh?
Es natural.
¡Hombre! Ahora, ¿quién recorda? ¿Es pot explicar? ¿Qué va a pasar, Triana?
Cuenta.
¿Por qué te crees que he aceptado esta conversación? Porque
vale.
Sabía que me ibas a dejar muy bien.
¿Quieres que lo cuente?
A ver, si se
por
puede
supuesto,
contar.
Pues
por
mira,
supuesto.
Recuerdo una tarde en la calle Sierpes, tomando una cervecita, y tú con tu salero, porque yo de salero nada, me ibas contando cada persona que pasaba lo que pensabas de ella. Y sé que me reí, pero lo hacías con gracia. No feia por mofar-se de la gent, ni molt menys, eh?
No, sinó però per imaginar una possible vida, no? O alguna història.
Té una visió del món tan divertida.
Es que hay una cosa que os quiero contar de paso. La calle Sierpes es como la vía más aquí para entendernos, ¿no?
Sí.
Esa es la calle nuclear de la ciudad. Y entonces, para demostrar tu situación en la sociedad, para demostrar si tienes un nivel más alto o más bajo, se mide precisamente por el tiempo que tardas en recorrer esa calle. Porque entonces, si te encuentras mucha gente que te va saludando, si tardas mucho tiempo, pues que te conoce mucho y estás muy bien situado en la sociedad. Entonces, lo interesante es, de vez en cuando pararte para dar la sensación de que te tardas mucho en recorrerla. De verdad que cuando vengáis a Sevilla vais con disimulo mirando los escaparates de la calle Sierpe y tardás todo lo que podáis y la gente dirá cómo se nota que son catalanes porque fíjate cómo lo saben todo.
Oh, muy bueno. Esta la apuntamos,
És boníssim, és boníssim. Tot i que jo haig de confessar que quan anava a la universitat, que agafava el tren, el típic viatge, saps? També m'imaginava, saps? Anava veient a la gent i pensava, ai, doncs aquest arriba tard, aquest ha discutit. O sigui que això també és una manera de cultivar, no?, la imaginació.
Però explicat per ell té
molta gràcia.
I com us vau conèixer?
Exacto, ¿cómo os conocisteis?
Pues a través de Rafael Ullà.
Sí. Un amigo
sí,
en común.
Porque Rafael estudió conmigo en la carrera y desde luego fuimos amigos profundísimos desde entonces y lo seguimos siendo y cultivando en lo medio posible la relación. Y entonces, claro, él conocía a Gloria y él me mostraba lo mejor que había en Sabadell.
¡Hombre!
Y de pronto llega ella y ya os podéis imaginar cuando uno se encuentra frente a esos ojos, ¿qué es lo que tiene que hacer, no?
Pues venga, José, que no voy a pasar por la puerta.
No, desaparecen.
De eso se trata.
Desaparecen las palabras, desaparecen las formas y emerge la música. Y emerge la música a través del alma de Gloria.
Qué guapo.
Y eso es una experiencia absolutamente imprescindible si se quiere tener algo de seguridad en la explicación de por qué estamos vivos y por qué estamos aquí. Hay que mirar los ojos de Gloria, y dejarla que interprete no solamente a Bach, sino que se interprete a sí misma, que es lo que sucede siempre, ¿no? De manera que tenéis mucha suerte de tenerla ahí, y os felicito por daros cuenta de que este tipo de personas son las que dan sentido a una ciudad, las que dan sentido a una cultura, y en definitiva las que dan sentido a toda la humanidad. De manera que muchas gracias por llamar.
Qué bonito,
y darle un beso de mi parte, pero solo en la frente, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy recatado.
José, muchas gracias, pero te has pasado mucho.
Bueno, no, tú sabes que contigo es imposible porque eres infinita, nunca se puede llegar.
Oh, toma ya,
¿eh? Has d'anar a Sevilla, a la Triana, i una cervesa l'has de convidar, ¿eh? Ens venim tot l'equip del matí, fem allà.
Muy bien, pues estáis todos invitados a ese paseo conmigo y os llevaré exactamente a la calle de Triana donde durmió Gloria.
Hombre.
¿Y tú? ¿Tú también dormiste?
Sí, por supuesto. A ver. Pero eso entramos ya en una situación de telebasura. Que
sí, no, ya, eso ya, ya lo dejamos así. Ya lo dejamos aquí, ya lo dejamos aquí. Moltíssimes gràcies, José Luis. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, José.
Un beso a todos.
Adéu, Reis. Gràcies.
Adéu. I visca Sabadell.
Gràcies. Moltes gràcies. I Sevilla, hasta i Sevilla. Luego. Que vagi bé. Adéu.
Hasta luego.
Quina il·lusió, no?, conèixer bueno, gent així. Això és l'alegria de viure, no?
Bueno, esclar, amb amics així, el home, dia que tingui l'autoestima ja... baixa,
trucar-ho
trucaré.
Això, jo trucaria, si fos tu, no dubtaria.
És curiós, perquè amb el José...
És infinita, t'ho dic.
No ens veiem, no ens veiem sovint, perquè ell viu a Sevilla i jo aquí. Però és que és una persona amb una sensibilitat molt especial, perquè a lo millor, per primavera, m'envia una foto d'un gerani que té la seva terrassa. O de tant en tant m'envia una frase, o sigui que no ens veiem ni parlem, però hi som. Mm.
Això és important,
A mi aquestes amistats m'encanten.
A mi m'agraden molt aquestes amistats, és veritat, perquè no tens allò, no?
Decíamos ayer,
obligacions.
No, com si no hagués passat el temps.
No? No, i si ara ens trobéssim per aquí al carrer Doctor Puig, bueno, seria com si ens haguéssim vist ahir.
Exacte, aniríeu a poc, poc, també.
Sí, sí. això m'ho apunto, aquesta és,
també
molt bona,
és molt bona. És molt bona,
això és un tractat de filosofia, sí. El que he dit. Sí, sí.
Doncs encantada.
És curiós, perquè, esclar, tu no ho sabies, però parlaves d'això de Sevilla i, ostres, hi ha sortit...
Oh, quina gràcia, m'heu donat una sorpresa gran,
Quina gràcia, quina gràcia.
Per això algú us ho ha xivat.
Nosaltres bueno, aquí, els periodistes, tenim fons, Glòria?
Ja ho sé, ja.
Escolta, i hem de dir que ets professora de piano i música al Conservatori de la nostra ciutat, de Sabadell. Com hi vas entrar i també explica'ns com has anat evolucionant, no? També com a professora, com a mestra.
Bueno, jo ja donava classes, de fet vaig començar molt jovenet a donar classes, que les donava de teoria i de solfeig, a casa la Maria Antònia Ibáñez, perquè ella em va donar la confiança de donar-me els nens petits. O sigui que jo... i devia tenir 15 o 16 anys,
Sí, la docència ja sempre l'has portat.
Sí, sempre m'ha agradat. Sempre m'ha agradat, potser perquè m'agrada la gent i m'agradava, m'agradava.
Sí, sí, sí.
A més era un tema que m'agradava. I llavors ja de més grandeta vaig començar a fer classes de piano, també em vaig fer a casa. Llavors la Maria Antònia va posar una escola, l'Escola d'Ensenyament Musical a la Rambla, que em sembla que va ser la primera escola... dita escola privada que hi va haver-hi a part del conservatori. O sigui, hi havia gent que donava classes a casa seva. No sé si la pifio dient això, però em sembla que va ser la primera escola.
Ho investigarem, ens ho apuntem i farem una investigació.
Vinga, va.
Sí,
això,
perquè
va.
Val la pena. Aquesta escola va estar viva molts anys.
Aquí a la... com dius que era això, al carrer...
Era la Rambla...
A la Rambla, val.
179.
Val.
Que me'n recordo de l'adreça.
Ens ho apuntem, o sigui, cap a baix.
Cap a baix,
cap a baix.
I llavors, si parleu un dia amb ella, ella us ho explicarà molt bé.
Doncs mira, és interessant.
I llavors... a veure, va ser l'any que em vaig casar, no, l'any abans em van cridar del conservatori si volia anar a donar classes.
Però allò que et van dir, ei!
Sí, van dir, necessitem algú, si vols venir, i llavors vaig compaginar les dues coses.
Està bé.
Però això de la pública i la privada em portava problemes, i llavors per postres es van convocar oposicions en una plaça de piano com a funcionari per l'Ajuntament de Sabadell. I llavors m'hi vaig presentar a l'any 83
i la vaig treure
i la vaig treure i ja està.
Fantàstic.
I explica'ns si el piano doncs té una pedagogia específica, com s'ha d'aplicar, no? Què és el que com s'ha de transmetre aquesta passió també?
Què és el piano?
Què és el piano? És un gran instrument, és un dels instruments que té més possibilitats, perquè el ser un instrument harmònic. Us heu fixat que moltes vegades amb un piano es poden tocar coses que no són per piano?
No, jo vaig
tampoc.
Això
però...
Per exemple, un piano et pot fer una reducció d'orquestra.
Val.
Vale? Que totes les notes que toca una orquestra es poden condensar amb un piano, perquè és un instrument harmònic, es toca amb les dues mans, etc. Difícilment una cosa per piano, que acostuma a tenir més d'una veu, la podràs fer amb un violí.
Va,
o sigui que en aquest sentit el piano és un instrument molt, molt complet. Clar, com que té una vessant de lectura bastant forta, bastant àrida, per això als nens els hi costa una mica, perquè ja d'entrada es llegeix amb dues claus, cosa que no passa gaire bé amb cap instrument, tens dues mans, les has de tenir controlades absolutament totes dues, Perquè la pregunta anava per aquí.
Sí,
enfilant.
És que t'estem escoltant perquè jo amb aquesta cosa sóc, vaja, totalment ignorant amb aquest.
Bueno, doncs això és com una dificultat afegida. I llavors, és un instrument riquíssim perquè es poden fer moltes coses amb el piano. No només tens per què tocar sol.
Es poden fer concerts a quatre mans, que tu n'has fet alguns. Explica'ns això també.
Sí, i una de les vessants que he fet més jo és acompanyar altra gent. Acompanyar cantants, acompanyar cors, perquè, per exemple, ara imagineu-vos que un cor ha de fer una obra per cor i orquestra, no? Una passió segons Sant Mateu, per exemple. Seria impossible que es pogués fer els assajos amb l'orquestra. Seria impossible perquè, bueno, és que és impracticable. Llavors, què es fa? Existeixen unes reduccions de tot el que fa una orquestra per piano sol. Tu vas al cor, toques la teva part que estàs fent d'orquestra i la gent així es pot cantar. Això és el mètode d'assaig que tenen tots els cors del món, i també és una cosa que m'ha agradat molt fer-li, que l'he feta bastant. Acompanyar cantants també ho he fet, i sobretot amb qui vaig fer molt duo i vam treballar molt va ser amb la Montserrat Torruella, pobreta, que es va morir, que era una gran mezzo d'aquí Sabadell, i amb ella vam treballar moltíssim. I bueno, també eren molt bones amigues, i bueno, quan a sobre es dona aquesta cosa de que a més de ser músic i tens un vincle més personal, encara és més maco, no? I és el que em passa ara amb aquesta noia que estem fent a quatre mans, que ens coneixem des de que teníem 15 anys.
Amb qui?
Amb l'Olaia.
Amb l'Olaia, sí. Va. Que és professora del Conservatori de Bruc, que, bueno, que aquest duo jo penso que va una miqueta més enllà, perquè som amigues de tota la vida, hem compartit professors, hem compartit cursos pel món, i tenim una gran amistat que encara dura, després de tants anys, no? I llavors fa que tot flueix d'una altra manera, saps?
Clar, perquè segur que es nota, no?, aquesta amistat, aquesta passió, aquesta sensibilitat,
i
no?,
tant,
de totes dues, a les quatre mans.
Si el conèixer la persona que fas les mans és...
Home, jo influència. Penso que ajuda molt. No vol dir que no puguis fer amb un altre,
no.
Evidentment.
No,
i més
clar.
A més hem d'aprendre adaptant-nos a qui sigui, que aquesta és part de la gràcia, no? Si et diuen acompanyar una persona que no coneixes de res, ho faràs amb el mateix carinyo i ho faràs amb totes les ganes del món. Però quan hi ha un vincle personal, sembla que tot...
És més màgic.
És més fàcil, és més... Bueno, no sé.
I, clar, actuar també vol dir viatjar, no? Perquè suposo que has estat a molts... A molts indrets,
no?
No,
això no ho he fet gaire.
No?
Per aquí. La veritat és que sí. A mi hasta quan em diuen concertista, i dic, jo no sóc una concertista.
Exacte, això
no
que parlàvem abans. No ets concertista.
No, jo no m'hi considero, perquè un concertista per mi és una persona que des de que es lleva fins que se'n va a dormir està preparant concerts, està fent gires, està fent... Jo no m'hi considero, jo m'he dedicat molt a l'ensenyament. El que passa que també és veritat que com que m'apunto un bombardeig, si està relacionat amb la música, doncs acompanyo, faig, bueno, entens?
Tot terreny.
No. Jo considero una mica tot terreny, sí. Jo penso que sí, una mica sí.
O sigui, apassionada per que la que et diuen una persona que t'agrada i un determinat tema, bum, t'hi apuntes.
Sí, em costa molt dir que no. No en sé gaire, la veritat. Bueno, tampoc m'ha portat tants xascos com això.
Home, després de l'1 de Sevilla, imagina't, no?
Home, imagina't, no?
Ja. Sevilla hi hem d'anar, hem d'anar, que és fantàstic,
sí.
Sevilla.
Sí, és una ciutat molt maca, ha canviat molt, per això.
Un color especial, això.
Sí,
clar, tot...
però ha canviat
sí,
molt.
Sí, ara hi ha molt turisme, molta cosa, però bueno,
tot
fantàstic.
Canvia. Tot canvia, afortunadament també tot canvia. Escolta, sí, això, Glòria.
Thank you.
Glòria, a veure si endevines
que... Home, això tenc estimat.
Què significa per tu, doncs, escoltar
Chopin?
El
so,
també.
El so. Chopin és so, és lirisme, és cant, és...
És esperança, no, també?
És preciós.
I ara penso, els teus alumnes...
Oi,
parles
d'ells,
no? Perquè suposo que tota aquesta passió també els hi transmets, no?
Bueno, ho he intentat, ho he intentat. Pensa que hi ha gent que és més receptiva i gent que menys. Però la veritat és que ha sigut una feina fantàstica, perquè aprens moltíssim dels alumnes. No només des de la vessant i de les famílies dels alumnes.
Bona profe, eh? Una no profe diu això, vol dir que és bona.
No, home, però vull dir que clar, tu saps, tens una tècnica, saps d'una cosa, però quan ensenyes, te n'adones que no tota la gent té les mateixes dificultats que tu. Haver de resoldre les dificultats d'una altra persona t'obre un horitzó molt gran, perquè t'has d'espavilar, li has de donar una solució, no? Que per mi és això, és ensenyar, no? Donar eines perquè aquesta persona un dia ho pugui fer pel seu compte, que no et necessiti. Llavors és com obrir-te més món que el teu, de tu, amb l'instrument i les teves dificultats. No, n'hi han d'altres de dificultats. I llavors jo penso que és una part que és molt, molt... que tu dones, però et donen molt, també.
Reps molt.
Reps moltíssim. I només, mira, només el carinyo que reps de la gent... ara que m'he jubilat del conservatori... del conservatori, sí. Llavors, de les mostres de carinyo que he rebut per part dels alumnes, ha sigut impressionant. No m'ho esperava, ja... no? Perquè jo me'ls he estimat molt, però realment he tingut molta sort, he tingut gent molt maca, molta gent que ja és professional i que estic encantada d'haver-ho fet. Vull dir que una cosa, però sí, bueno, una altra sort que he tingut a la vida, no? No et diré que n'hi hagi hagut moments de cansament, però sempre ha sigut per coses alienes a la classe, o sigui,
des de la Rambla, que vas allà, feies aquelles classes particulars, allò
fins
que comentaves...
Fins al carrer Sant Oleguer...
A Can Déu, també, que havies estat també fent classes...
Sí, però això era...
Can Déu...
Eren classes amb escoles d'ensenyament general...
Val.
Quan es va fer l'escola Floresta, que llavors era molt joveneta, em van portar a una escola franquista total, eh?, perquè... Tot just es començaven a fer els edificis de Can Déu.
Imagina't.
I, esclar, allà també em vaig trobar amb un món...
Bueno, però també és ensenyament.
També és ensenyament, sí. I aquells nens que segur que no havien escoltat mai de música clàssica, els hi posava Pere i el Llop, i en parlàvem, i intentàvem... Però, bueno, estic parlant dels anys 70, eh?
Can Déu, i llavors el conservatori, no? Arribar al conservatori, que també és un...
Bueno,
és un privilegi, és un honor, no?
I tant, i tant, i tant, sí. Però és que, esclar, com ara, no?, que com a músic t'has de buscar la vida...
Sí, perquè
com
això
sigui,
està...
I fent classes aquí i allà, que és el que fa la gent jove ara... Fins que un dia, si tenen la sort que he tingut jo, doncs es poden establir en un lloc i poder fer les coses una miqueta més... No com tu vols, perquè sempre estàs al servei de l'administració i dels equips directius de torn, però la veritat és que he estat uns anys molt a gust.
Fantàstic, eh? Sentir això és...
Una delícia. I, Glòria, explica'ns... perquè, clar... Encara sembla, no, que la música clàssica costa, no, de que un determinat públic hi accedeixi. Què creus que hauríem d'impulsar, no? Des de les famílies, l'escola, les administracions, per intentar, doncs,
bueno,
això
jo...
canviar i revertir aquesta situació, no?
Jo penso que està poc present en la societat en general. Però, esclar, jo també entenc que tal com tenen els nens ara la quantitat de coses que tenen tan a l'abast, tan immediates... A veure, la música necessita un esforç d'escolta. I això, d'entrada, no tothom hi està disposat. Això vol dir que ha d'haver-hi una educació abans. Si els nens no se'ls educa per escoltar, difícilment seran capaços d'escoltar-te una música tranquil·la o no, però una música harmònica i suau, no? Per què? Perquè tenen una quantitat d'inputs que són d'escolta, reacció, apret un botó, veig la lluna, bueno,
yeah.
Vull dir que...
Sí, tot és...
Tota aquesta immediatesa, jo penso que no dona la calma suficient perquè els nens puguin assaborir aquesta música. Per sort, Jo penso que ara les escoles, no totes, evidentment, però es comencen a fer exercicis de meditació o de coses aquestes que potser portaran a que la gent sigui més capaç d'escoltar. Però és que fixeu-vos que estem en una societat que la gent no escolta.
No escolta.
Perquè per no escoltar no escolten ni els polítics, vull dir que...
Ah, bueno, això ja és una altra raça.
No, que no hi vull entrar, en absolut, però
tu
vull
mateixa,
dir que trobo que la gent tenim poca capacitat d'escoltar. Els que som músics tenim la sort que potser n'hem après una mica.
Bueno, no és el mateix sentir que escoltar, no?
Ja, clar. Però a través de l'escolta pots sentir... Si no escoltes, ja no pots sentir res.
Que seria un dels titulars, no? Hem d'aprendre a escoltar, no?
Totalment. I tant, perquè a través de l'escolta sentiràs.
Clar. Bé, si l'estem escoltant amb ella, amb aquests ulls preciosos que també deia el José Luis, és que té uns ulls fantàstics. I les mans.
I les mans, perquè cada vegada que anem posant doncs, una composició, les seves mans van soles, eh? Per la taula li falta el piano.
Les mans és un instrument importantíssim, no?, pel pianista.
Sí, i tant.
I mai t'ha passat alguna cosa amb les mans?
Sí, he tingut alguna tendinitis al dit gros, però m'ha passat més cap aquí, algun tall. Però és que tu no ets conscient, eh? No vas
clar,
tot
si
el
no,
dia
no
pensar...
Estar pensant, no. Si no, fregues els plats, fas tot la vida normal, no?
Oh, i tant.
No fas allò, no les tens assegurades...
No, frego plats i...
I fregues i fas el que sigui.
Clar que sí, i tant. No n'ets conscient, és que
clar,
si no,
no
aniríem...
Estar...
No, però seria una neura que no cal...
No, però les tens totes, el que deies abans, no? Així és com patint musculades.
Bueno, clar, perquè les mans es musculen, allò que diu el mite aquell dels pianistes de mans llargues i dits prims, mans així. Bueno, amb el temps, no. Les mans, si les treballes, són mans.
I clar, i pots fer també això, no ho sé, igual és una tonteria, si et poses aquí, per exemple, això no ho hem de fer perquè la Rocío ens dirà que se sent al micro... Pots fer el piano així, tocant, també?
Imaginar-me el teclat, clar, sí.
I pots tocar alguna cosa? Sonaria o no?
Sí. No sonaria res. En el meu cap, sí. A dintre del meu cap, sí que sonaria.
Clar.
I, per cert, explica'ns, perquè el cant coral també t'agrada molt, no?
També.
És una de les teves passions, també.
M'agrada molt el cant coral. Potser perquè de joveneta ja vaig... molt petita ja anava a l'Orfeó de Sabadell.
Exacte.
Després... Sí.
Això és influència del pare, no?, d'entre altres, també.
Sí, és clar, sí. I després ja vaig entrar a la Coral Belles Arts, llavors vaig anar a parar a Barcelona al Carmina, i he anat per diverses corals, i sí, és un tema que m'agrada molt.
Cantar, també.
Sí.
No et demanarem que cantis.
No, més ara tinc una veu horrorosa.
Ah, per cert, Glòria, amb una persona amb qui vas coincidir a la Coral de Belles Arts, tot i que les vostres famílies també ja es coneixien anteriorment, és el Rafael Ullà.
I tant.
Doncs Rafael, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Ràfols.
Hola.
A veure, carinyo.
Expliqueu-nos, perquè la vostra amistat, doncs, em sembla que ja us coneixeu des de fa més de 30 anys, no?
I tant.
Jo no sé des de quan ens coneixem, no ho sé.
Jo em sembla que de tota la vida, perquè la teva mare cantava a l'Orfeó.
Sí, esclar.
Clar.
Sí.
I els pares eren amics.
Eren amics, i nosaltres vam ser veïns.
Aviam, explica això. Escolta, això és tot una vida, Rafael.
Bueno, jo, que ho expliqui ella, que ho sap més bé.
Bueno, una època vam coincidir que jo encara vivia a casa dels meus pares i ell vivia en una casa davant. És veritat. Però bueno, és que amb el Rafael hem compartit moltes coses, perquè ell cantava, evidentment, de seguida ens vam entendre molt bé, oi, Rafael?
Sí.
I llavors jo recordo l'època que ell escrivia poemes, que eren
també
preciosos.
També.
I, bueno, vull dir, i hem compartit cinema i tenim moltes coses en comú.
I expliqueu-nos això de la coral, no?
Bueno, que cantàvem a la Coral Belles Arts i, bueno, molta altra gent. No sé, va ser una època maca, no?, la de la Coral.
Sí, i tant. Sí.
Jo trobo que sí, que van ser uns anys de... a més, uns anys que hi havia molt moviment, no?, que aquí a Sabadell semblava que canviaria molt el món i totes aquestes coses. Era maco.
Hem estat parlant, no sé si has sentit, amb el José Luis Carrascosa.
Sí, sí que ho he sentit, sí.
Bueno, fantàstic, eh? Fantàstic, eh?
Bueno, ara ja saps qui és el culpable.
Sí, 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 exacte. Ell és el...
Ah, ell és el culpable.
El Rafael és el intermediari.
Sí, ens ha fet aquí, eh? M'ho he temut, eh? Quan he sentit el José Luis i he pensat, aquí hi ha hagut un xivato.
Bueno, fantàstic, eh? Fantàstic. És un crac, eh? El José Luis.
Esclar, esclar. Home, era la sorpresa bona que hi havia.
No, i la teva també, explica'ns, Rafael, perquè a més heu fet una tertúlia, no?, em sembla, amb altres amics, heu creat...
Sí, bé, ara fa uns anys, no?, que també a partir de la Glòria i la Clara Soleil són les primeres que van muntar, no, Glòria?
Sí, sí, sí.
Sí, una tertúlia privada, no pública, però sí, ja fa 10 anys o així que estem, no?
És que amb la Clara va passar que sempre parlàvem de coses, sempre transcendíem, sempre... I vam dir, ai, això que ens trobem xerrant i que parlem tant de coses, ho podríem ampliar, no?
Institucionalitzar, així, sí, a nivell de petit comitè, no?
I llavors vam buscar uns quants amics ella i uns quants amics jo, i ens vam ajuntar, i llavors trèiem... Oi que en portem 150?
Gran, Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, gairebé, sí, penso
sí,
que sí.
Sí, sí, molts temes.
Déu-n'hi-do, no? O sigui, imagina't la de temes. Anava a preguntar quins temes surten en aquestes tertúlies, però m'imagino que de tot, no?
Home, aquí
deu parlar
del bé, del mal i...
De la vida,
de tot,
de tot, de tot. De tot.
De esoterisme, de no esoterisme, de música... De...
I llavors us reuniu de tant en tant? Com funcionen aquestes...
Bueno, ens trobem a sopar amb una de les cases de qualsevol de nosaltres, prepara el sopar... I primer sopem una mica.
Important,
i,
no?
O molt, important. O molt.
Segons sí. La casa, no?
Exacte. I després algú es prepara un tema, o bé algú convidat.
Portem convidats, sí. Això és un dels elements importants. Sí.
Home, hi ha vingut gent molt potent i molt maca. Han vingut des de magistrats...
Artistes, escriptors...
Artistes, periodistes, músics, metges, astronautes encara no, però quasi.
Ai, mira, m'has donat una idea. Podríem fer venir un astronauta.
Ah, mira, veus, amb aquesta
de l'agrupació astronòmica,
sí,
no? També, que els tenim
home,
aquí al costat.
Home, un astronauta estaria bé, sí, això estaria
sí,
bé.
Sí, veus, mira, ves per on ja tenim tema per
la propera. Veus, ja us hem donat una pista. A més, és el que dèiem, no?, abans de la importància de l'escolta, no? O sigui que suposo que aquestes tertúlies també serveixen per això, no?,
per, sí,
per escoltar diversitat d'opinions, no?, i
compartir
també altres
sí,
punts
tant,
de vista. Tan important en aquesta vida.
Sí, i ara amb això, Rafael, parlàvem dels ulls de la Glòria.
I dale, amb els ulls.
Que té aquesta mirada.
Va, que em fa vergonya.
Home, has vist quines floretes li ha tirat, el José Luis?
Home, Pascual José Luis és un Don Juan.
Oh, home, sí. Però quina cosa.
No, però bueno, ell sempre en el seu nivell, eh?
No, no,
però... No baixa mai el nivell, ell.
No, no, m'ha encantat. A més, us vau conèixer aquí, no? Aquí a Sabadell, no?
Sí, bueno, és que el que no s'ha dit i en aquesta entrevista no ha sortit és que, esclar, el José Luis el coneixem perquè és que ell va viure a Sabadell durant molts anys.
Ah, val,
i
sí.
I te'n recordes aquelles tertúlies que fèiem a la Lionesa?
A la Lionesa, exactament.
Amb el diari obert,
sí,
el José Luis als anys
sí,
70,
sí,
anar
sí,
comentant
sí.
Totes les notícies del diari i nosaltres
allà... Allà ens reuníem, allà hi passava tothom.
Oh,
tothom.
Quina gràcia.
Ell assentat amb el diari i allà anàvem passant tothom.
Sí, perquè sabies a quina hora el trobaves.
A la Lionesa assentat.
A partir de les 12:15 ell ja estava allà i allà anàvem passant tots i comentar la jugada. Era allò sí que també era com una tertúlia.
Bueno, era molt maco perquè no et calia llegir el diari. I el José Luis ja t'ho explicava
ja
tot.
Ja posava, no,
el dia. Això de les tertúlies, ja els precedents són aquests. És la Lionesa,
sí.
No?, la tertúlia
sí,
aquesta.
Sí, la Lionesa és... Però aquesta és ben bé obra del José Luis, eh? Era ell el centre
sí,
total.
Sí, jo no hi havia pensat més, però és veritat, sí.
Un crac,
la
un crac.
Lionesa.
Sí, doncs, Rafael, moltíssimes gràcies per participar-hi.
Sí, a vosaltres.
Petonets, Rafael.
Molt bé,
gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Ai, Glòria, podríem dir que això és l'alegria de viure, no?
Home, sí.
Tantes
a més,
persones,
amb aquests
no?
amics,
que has trobat...
ja veus tu.
Rafael,
sí, tinc molta sort, de debò. També tinc amics molt macos. Segurament també tinc algun enemic, només faltaria. Però bueno, els amics que m'ha regalat la vida, la família que m'ha regalat la vida, la que tinc ara... Estic molt contenta, la veritat.
I a banda de les tertúlies, de la família, de la música, quines altres passions o vocacions desperten la teva alegria de viure? Passejar,
cuinar, caminar, la naturalesa, caminar pel bosc, el silenci també m'agrada molt.
Escoltar,
llegir, també és una de les coses que m'agraden més. Parlar amb amics. No, és que hi ha moltes coses que m'agraden.
Parlar de la vida, parlar de les coses, els remembers que sí. Parlàvem abans, veure'ns, totes aquestes coses, no?
És clar, és que ara ja passa una miqueta això dels remembers, eh?
Sí. Però bueno, també està bé, no? També està bé. Això és senyal de que s'ha viscut, no? De que tens coses...
I que encara hi som.
I que encara
hi
som, no?
I tant, i quina sort que encara hi serem, eh?
I Sabadell, sempre amb el Pla de Sabadell, no? Enamorats de Sabadell, tot i que a vegades ens queixem molt, eh?
Jo em queixo molt de Sabadell perquè hi ha moltes coses de Sabadell que no m'agrada. Però és curiós aquesta mena d'orgull que tenim de sabadellencs, que dius... Saps pas de què ens ve, perquè...
Només podem criticar
nosaltres. I que sorprèn, la gent de fora, normalment, nosaltres aquest sentiment de pertinença.
Podem criticar la ciutat i el que vulguis, però que no ens la toquin.
Clar, i el millor de Sabadell és que està plena de sabadellencs.
I sabadellencs, és l'única
pega.
Mateix. Glòria, doncs, entre tants sabadellencs i sabadellenques, hauràs de triar un o un parell o una. Per encomanar-nos la seva alegria de viure. Qui vols que entrevistem?
És molt difícil perquè em ve molta gent
molta
al cap.
Gent.
Doncs, digues
i llavors,
alguns noms.
No sé si voleu que sigui del món artístic...
El que a tu et surti del cor. La que persona que tu diguis. Qualsevol persona que tu et surti del cor.
Mira, potser el Josep Vila. Josep Vila i Cassanyes, gran músic, compositor, director. Ell també es pot explicar l'alegria de viure perquè en té molta.
I a banda d'un músic, ens vols recomanar algú altre o no?
Mira, la meva carnissera.
Mira,
veus?
M'agrada.
Sí, això està bé. Sí.
Perquè, bueno, jo crec molt amb les feines normals de la gent, no? Jo penso que si tothom posa carinyo en allò que fa, també la vida és més amable i més agradable. Llavors és una noia molt simpàtica, que jo penso que estima la seva feina, que ho fa amb tot el carinyo del món, i mira, m'ha passat poc.
I com es diu la carnissera?
La carn és boníssima.
Sí?
A on?
Es diu, i el bo és que jo no em menjo de carn, eh?
Llavors encara llavors, molt millor, eh?
Home, no, perquè és la carnissera de casa.
Ja,
li compro
família,
la carn per la família.
Molt bé.
Es diu Maria Serrat.
I la carnisseria?
La té al carrer Sol i Pedrís.
Molt bé, doncs la buscarem.
Quan li expliqui que haurà de comprar.
Nosaltres encantats, perquè mira,
sortim
també una mica...
Sí, fantàstic.
És que és una persona que ja veureu, sí, és l'alegria de la huerta, però que té molt criteri i té molt clar...
Però m'ha agradat això que has dit, perquè jo també considero que creativa és la persona que és igual, faci, doncs...
El que sigui,
no?
Posa
tota la seva ànima, no?
Qualsevol persona que intenti fer la vida dels altres una miqueta més amable, per mi es mereix tota la consideració.
Totalment, i per nosaltres es mereix una alegria de viure. Adéu. Que vagi molt bé, Glòria, ha estat
gràcies,
un plaer.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.